A aquesta hora saludem a Daniel Condemines. Ell és consultor de comunicació i assessor de la Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana, que precisament, de fet, és una de les entitats que ha fet una protesta davant de les portes del Congrés dels Diputats aquest mateix matí. Senyor Condemines, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
S'ha manifestat aquest matí, com dèiem, a les portes del Congrés dels Diputats, juntament amb Plataforma per la Llengua i Òmnium Cultural, per manifestar el rebuig cap a aquesta llei de l'audiovisual que es debatrà i es votarà precisament aquesta tarda. De seguida entrem en la qüestió abans, però deixi'm preguntar-li com valora i com ha anat aquesta protesta.
Bé, més que una protesta, era, si em permeteu, doncs, el fi d'una etapa, d'un llarg procés amb el qual tot un conjunt d'entitats, de les quals, efectivament, doncs esmentau algunes i que a nivell, diguem-ne, el que seria l'àrea lingüística, l'àrea del català, doncs hi ha efectivament la FOLC, l'entitat amb la qual en soc assessor, hi ha també Òmnium, Plataforma, Acció Cultural pel País Valencià, Obra Cultural Balear, entre d'altres, Escola Valenciana, doncs que juntament amb entitats en defensa de la llengua basca, gallega i també l'aragonesa i l'asturiana, hem manifestat davant del Congrés dels Diputats, diguem-ne, aquesta afirmació que és molt dura, però que alhora és molt conseqüent. És a dir, aquí hi havia una oportunitat magnífica en aquesta llei de l'audiovisual a partir d'una transposició, és a dir, d'una adaptació a la legislació estatal d'una directiva europea que va ser aprovada a finals del 2018, és a dir, ha plogut molt des de llavors, que oferia unes eines impressionantment útils per defensar, promoure i garantir el pluralisme lingüístic en l'oferta audiovisual, tant de les plataformes, allò que entenem, doncs Netflix i companyia, com també de les televisions privades. Televisions que, amb l'actual legislació, la que probablement ja veurem avui quedaria derogada, que va ser aprovada el 2010, són unes televisions que, malgrat tenir concessió de l'estatal, parlem de Telecinco, Antena 3, etc., no programen absolutament res en català, no inverteixen ni un euro amb el gran negoci que fan també a Catalunya, també al País Valencià, també a les Illes, via publicitat, doncs no posen ni un euro en cap tipus de producció en llengua catalana. Això havia una oportunitat, insisteixo, històrica, per revertir-ho, i arribarem a una llei que, si s'acaba aprovant avui, tot i que s'ha introduït algunes millores, és cert, respecte a un projecte de llei que sortia del govern espanyol sense cap mesura, cap vol dir cap, ni una, zero, ni de foment, ni de promoció, ni de garantia cap a aquestes llengües, ni a nivell de diners destinats a la producció, ni a nivell de garantia d'oferta de continguts en català, ja fossin de producció pròpia, ja fossin doblats, etc. S'ha aconseguit algunes coses, és veritat, ho heu esmentat, hi ha hagut un partit polític català, doncs, qui està negociant, que és Esquerra Republicana de Catalunya, això és cert i ningú nega, i per tant aquestes entitats no ho farem pas, però el resultat no només és molt magre, sinó, insistim, s'ha perdut una oportunitat històrica, perquè lleis com aquestes, que, com dic, deriven d'una transposició, d'una adaptació d'una directiva, d'una norma europea, se n'aproven aproximadament una cada dècada. Per tant, estem parlant que durant els propers 10 anys o més, aquesta legislació, que no ha donat garanties, o en tot cas són molt insuficients cap a l'oferta i cap a la producció de continguts en català, doncs seria vigent.
A més de tot plegat, deia vostè aquest mateix matí que tot plegat amenaça la indústria catalana de producció audiovisual. No sé si amb això fa referència a això dels ajuts destinats a les productores i en especial a les de llengua catalana.
Aviam, a dos nivells. Un, efectivament, aquesta esmena que podria fer trontollar, diguem-ne, l'aritmètica parlamentària al Congrés dels Diputats, d'una esmena d'última hora introduïda pel PSOE per acontentar el duopoli privat televisiu espanyol, per entendre'ns, Antena 3 i Telecinco, que, perquè ens entenguem de forma senzilla, significaria que una productora vinculada al grup d'Antena 3 podria ser considerada com una productora independent a efectes dels beneficis d'inversions financeres en producció, etc., que estipula la llei, si està encarregat per l'altre grup. És a dir, allò que se'n diria, diguem-ne, una producció creuada. És a dir, l'empresa productora Telecinco podria ser considerada, de cara a la llei, com una productora independent amb una producció d'Antena 3 i a l'inrevés. Això, evidentment, retallaria moltíssim la capacitat de negoci de les empreses productores independents que, en el cas català, diguem-ne, estem parlant de pràcticament totes si exceptuem estrictament el món de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més d'això, que evidentment és altament greu, s'hi afegeix una altra qüestió, que és la que abans em referia, no? Que era el fet de que hi hagués unes garanties plenes i no només testimonials o, diguem-ne, allò que podíem dir engrunes, de cara a la destinació de les obligacions d'inversions de plataformes, televisions, etc., en produccions en llengua catalana, això, de fet, repercutiria directament amb la nostra indústria audiovisual, que bàsicament són indústries independents. Per què? Perquè el sentit comú diu que si hi ha diners per produccions en català, vol dir que molt probablement les empreses, les productores que gestionaran aquesta inversió, que tiraran endavant aquesta producció d'aquesta pel·lícula, d'aquesta sèrie, etc., seran catalanes, seran valencianes, seran balears. Per tant, el fet lingüístic de retruc també, diguem-ne, era un benefici directe i immediat cap al nostre teixit industrial audiovisual.
Deixi'm preguntar-li una mica a la inversa, eh? Per tant, què és essencial i substancial per vostès perquè s'aprovés la llei aquesta mateixa tarda?
Aviam, en aquests moments, el que sembla que està, diguem-ne, que està posant en un cert risc l'aritmètica és el que comentava abans, i crec que la diputada Pilar Calvo, diguem-ne, n'ha fet esment abans que parlés amb vosaltres, que és el fet que la figura de productor independent, que vol dir una empresa no vinculada ni estratègicament, ni accionarialment, ni etc., ni de dependre pràcticament la seva totalitat dels encàrrecs d'un gran emissor, ja sigui una plataforma, ja sigui una televisió, doncs que aquesta definició de productor independent, que ja recull legislacions anteriors, com la llei del cinema estatal, quedés devaluada, quedés rebaixada, quedés diluïda amb la figura de que si aquesta empresa productora, encara que estigui vinculada a un gran grup, treballa per una altra, amb una sèrie, una pel·lícula, seria considerada també una productora independent i, per tant, seria igualment beneficiària, diguem-ne, de tots els diners que estan reservats en aquesta llei, doncs, per obres audiovisuals darrere de les quals hi hagi una productora independent, en la qual hi haurien productores no independents o productores vinculades a grans grups mediàtics, televisions, plataformes, etc., que també serien beneficiàries d'aquests recursos. Dit d'una altra manera, és com si d'alguna manera entressin empreses privades, doncs, a ser beneficiàries de subvencions que formen part, doncs, del món cívic de les associacions de veïns. L'exemple no és gaire bo, ja ho sé, perquè estem parlant en tots els casos amb el tema audiovisual d'indústries i, per tant, d'empreses, però, diguem-ne, perquè els oients es puguin entendre, seria, diguem-ne, fer entrar gent que no és productora independent a ser beneficiària, doncs, d'una figura que a tota Europa, totes les legislacions europees protegeixen.
Precisament ara que parlàvem de diputats i de Pilar Calvo, que ha tingut a bé, doncs, parlar amb nosaltres just abans de parlar des de la Tribuna del Congrés dels Diputats, deixi'm preguntar-li també si han estat atesos o han pogut parlar amb algun diputat aquest matí.
Aviam, s'han mantingut contactes amb alguns diputats, tant dels Països Catalans com de Galícia i del País Basc, però si em permeteu, diguem-ne, avui, malauradament, ja no era un moment en el qual les entitats socials, les entitats culturals, les entitats en defensa, en aquest cas, de la llengua catalana, poguessin fer-hi res, perquè, de fet, ens trobem més enllà d'aquesta qüestió de què és, qui és i qui no és productor independent. Ja venim amb un text absolutament tancat per part de la Comissió d'Economia al ple. Si em permeteu una qüestió,
Sí.
Comissió d'Economia, segurament tothom pensarà, ostres, una llei de l'audiovisual deu haver sortit, deu haver estat promoguda pel Ministeri de Cultura. I això ha passat pràcticament en tots els casos al llarg de la Unió Europea. Bé, doncs en el cas de l'Estat espanyol no ha estat així. És el Ministeri d'Afers Econòmics, el Ministeri de Nàdia Calviño, el que ha tirat endavant aquest projecte d'llei. Per què? I amb això, si em permeteu, voldria fer un últim apunt. Aquesta llei respon a un objectiu tan polític d'estat com també industrial de que la indústria audiovisual de l'Estat es concentri encara més a Madrid. Va haver un pas fortíssim quan es van constituir les televisions privades i totes, les seves seus es va ubicar al voltant de Madrid. ara està passant el mateix amb les plataformes. Aquesta llei és una llei que consolida aquest model de tot a Madrid, que suposa una amenaça, ho hem parlat també per les qüestions lingüístiques, etc., amb la indústria audiovisual catalana. Per què? Perquè la intenció és claríssima, és fer Madrid, diguem-ne, la capital, la beneficiària de la turboconcentració de la indústria audiovisual de la península.
Tot i així...
És una amenaça més enllà del tema lingüístic.
Tot i així, deia, no sé fins a quin punt també s'han fet bé els deures des de Catalunya. Ho explicava abans, eh? A mi em costa molt trobar pel·lícules en català a la cartellera dels cinemes al meu país, o per exemple, la mateixa darrera pel·lícula catalana que s'ha fet i que ha tingut molt èxit i que havia d'exportar el català al món,